Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez ha demanat avui comparèixer al Congrés per informar sobre la situació a l'Orient Mitjà i la implicació d'Espanya en el conflicte, una decisió que ha pres el mateix dia que l'executiu ha descartat sotmetre a la cambra baixa l'enviament de la fregata Cristóbal Colón a Xipre per protegir el país, com li ha reclamat el PP. El ministre de Presidència aquest matí, Félix Bolaños, ha defensat la legitimitat d'aquesta missió.
Esto es una misión europea formada por socios europeos en apoyo a un país europeo como es Chipre. Y ese es el contexto por el cual está allí esta fragata española.
Tot plegat mentre Israel multiplica els atacs sobre els països veïns, especialment contra el Líban. Aquesta matinada ha intensificat l'ofensiva sobre Beirut, la capital, feu del grup Hezbollah. Al llarg de la nit han atacat fins a 6 zones al sud del país densament poblades. El nombre de morts per aquests atacs ja supera el centenar. El govern hebreu també manté els bombardejos sobre l'Iran, que ha respost les últimes hores llançant drons sobre els edificis residencials de Tel Aviv i Bahrein. I Junts i el grup d'extrema dreta Manresa Avenç Nacionalista han arribat a un acord i presentaran conjuntament a les eleccions municipals del 2027 un acord que han anomenat Pacte de la Llum en referència a una de les festivitats més conegudes de la capital del Bages. Escoltem la informació des de Ràdio Sallent, Anna Hernández.
Junts va aconseguir 6 regidors el 2023 i Sergi Perramon, sota el segell de Front Nacional, en va obtenir 2. Precisament Perramon ha sigut notícia els últims dies per haver rebutjat fins a 2 vegades Aliança Catalana per encapçalar les llistes de Manresa i de Barcelona. L'acord al que han arribat ha de servir, segons han explicat avui en roda de premsa, com a alternativa per als manresans que no estan conformes amb la situació de la ciutat, sobretot en matèria d'ocupacions, immigració i seguretat.
Una alternativa d'il·lusió, d'esperança al desànim generalitzat que té la ciutadania de Manresa en veure que aquesta ciutat va a la deriva.
El nostre objectiu és revertir les polítiques aplicades per Esquerra Republicana, molt influenciades per l'esquerra extrema. I això ha produït que Manresa entrés en una espiral de decadència.
Junts entre Sella i Sella recuperarà l'alcaldia de Manresa després de 2 mandats sense fer-ho i amb una possible irrupció d'Aliança Catalana a la ciutat que podria arribar amb força. A més, si els dos grups que ara s'ajunten s'aliessin amb Impulsem Manresa, que actualment estan a govern, s'acostarien als 10.000 vots, xifra suficient per poder governar.
Darrer punt, l'alcalde de Caldes, Isidre Pinedes, el nou vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis, substitueix Jaume Oliveres, alcalde de Masnou, que abandona el càrrec que ocupava des de finals de 2023.
Notícies en xarxa. Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 6 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. La Federació Catalana de Pesca ens portarà les últimes novetats. Pararem taula per menjar xató. Descobrirem curiositats del nostre mar Mediterrani amb una nova secció d'Ai, això no ho sabia. Sabrem quins danys han provocat els temporals a les muscleres del Delta de l'Ebre. Ens submergirem al Parc Subaquàtic de Tarragona i acabarem el programa d'avui, com ho fem habitualment el divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé. Que una pregunta, que si amb tots els actes que hi ha d'haver aquest cap de setmana hem d'allargar una miqueta més la Gran de Mar, jo us deixo, eh?
No?
Ah, no ho dic perquè com han de passar tantes coses, que clar, per això mateix, que aquest cap de setmana, que és el Dia Internacional de la Dona...
És divendres, hem de plegar els bàrtols.
Sí, ah, d'acord, llavors no hi dic res, eh?
No has dit res.
Si no, volies una hora i mitja
més,
o...
A més, el mar està així remogudet, vol que l'anem a veure i aquestes coses.
M'ha preguntat per tu aquest matí,
sí?
Eh?
Sí, i li has enviat un saludo.
Home, ni dubtes. De part de la Marina, guapo, guapo.
Anem a saludar en Sergi, el Sergi, primer la Cel Prieto, des de radiodelta.cat. Cel, com que fa dies que no et saludo, ara ja et saltava, Cel. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, companyes. No, Marina, no et passos de frenada. Avui torno a ser-hi, per fi, ja us trobava una miqueta a faltar, eh? Només una mica. I avui divendres, quina felicitat dins meu. Ara no ho sembla, però estic molt contenta.
Per què?
Perquè és divendres, Marina.
Ah, d'acord.
I demà és dissabte. Vull dir, no necessito cap altre motiu.
Fantàstic. Si tu per això estàs feliç, nosaltres també som felices amb tu.
Funciona la taula.
Exacte. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda. Com estàs?
Molt bona tarda, doncs, prop de vet. I també amb un ull mirant cap al mar, eh? Aviam, ve cap de setmana i espero que demà al matí no plogui i es pugui anar a pescar una miqueta, pugui aprofitar.
El tema de la pluja no ho sé, mar n'hi haurà demà al matí.
Ja em va bé, que remeni una mica...
I vent, i una mica de vent també.
Sí, que remeni una mica ja em va bé, perquè vull anar pel Sar, o sigui, d'estar l'aigua una miqueta remogudeta. O sigui que, bé, alguna raconada que crec que trobarem
sí,
demà.
Sí, tindrem mar per dies, no patiu. I anem a saludar també a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé, moltes ganes també d'aquest cap de setmana. Hi ha moltes ganes també, com en Sergi, de que ens respecti el temps, de que no plogui. Però jo no per anar a pescar, sinó perquè he de començar a preparar-me l'hortet, ara que arriba la primavera.
Ah, molt bé. Està bé això de preparar l'hortet. Ja ens portaràs un tomàquet o una cosa d'aquestes. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, home, content també perquè és cap de setmana, això com cada divendres, però jo no aniré al mar, per tant, si està enfadat o content...
T'és igual.
Sí, podríem dir-ho així, d'aquesta manera, m'és absolutament igual.
I l'hortet tampoc el prepararàs.
Però... Sí, mira.
Què farem llavors?
Doncs, home, alguna cosa farem, sempre hi ha coses a fer, però no tenen a veure amb el mar, ni amb fer surf, ni amb a mirar si està content o enfadat.
D'acord, doncs ja ens explicaràs què fas, no pateixis. Vinga, va, deixem-ho aquí, anem a començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la maternitat, el relleu generacional i la invisibilització de les tasques rutinàries són els grans reptes de les reivindicacions de les dones de la mar. Sergi.
Així és, Marina. Les reivindicacions del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, encara agafen més empenta vistes des de mar. Les dones de la mar s'han fet valer i han anat guanyant visibilitat en els darrers anys, però encara queda molt per aconseguir. Pescadores, peixateres, armadores, científiques, cuineres, administratives i moltes més, totes elles han de fer front no només per trencar el sostre de vidre que encara les acompanya, sinó també per compaginar el dia a dia amb oficis tradicionalment liderats per homes. Aspectes tan crucials com afrontar la maternitat o assegurar un relleu generacional en femení són els dos fronts més importants que resten oberts. Ens ho explica Carmina Ontiveros, secretària de l'Associació Dones de la Mar.
Exacte, el relleu generacional és el que tenim ara més important i a més el fet que entri la dona en el medi marí a treballar. Aquesta barrera doncs, de poder treballar i equitat entre l'ofici de l'home i de la dona, que som exactament igual, la podem desenvolupar exactament igual, i a més el fet de la maternitat. Les dues coses que jo crec que no ajuden gaire a que hi hagi més dones en el sector i a més doncs, aquesta equitat.
L'Associació Dones de la Mar compleix enguany 8 anys i agrupa fins a 170 sòcies. S'hi agrupen molts perfils diferents, com hem dit, entre pescadores, peixateres, armadores, científiques, administratives o, per exemple, dinamitzadores culturals, però totes elles amb l'objectiu de donar visibilitat al sector femení a mar.
La nostra reivindicació principal és aquesta, unir-nos, fer xarxa entre totes les dones, ja siguin pescadores, siguin científiques, oceanògrafes, submarinistes, totes estan ben rebudes a dintre de l'associació i l'idea és aquesta, fer-nos visibles i que se'ns escolti.
Aquest dissabte, 7 de març, l'Associació Catalana de les Dones de la Mar organitza el 5è fòrum anual al Museu de la Pesca de Palamós, concretament a l'Espai Peix. Enguany portarà el lema de reptes, visibilitat i estratègia. Serà una jornada de conferències i col·loquis, per tant, d'impulsar el reconeixement, el lideratge i el posicionament de les dones en el sector pesquer i marítim.
El CRAM triplica els rescats i l'assistència d'animals marins ferits a la costa gironina.
El 2025 tanca amb un total de 46 assistències del CRAM en el litoral gironí, un increment molt notable respecte als 17 casos de l'any 2024. El Centre de Recuperació d'Animals Marins ha posat xifres a la seva campanya anual i en el cas del litoral de Girona destacant un augment dels avisos, però també una millor coordinació entre els equips d'assistència. Entre els grups d'animals més afectats hi trobem les tortugues, les mantes i els taurons i finalment els cetacis. Destaquen els rescats de la tortuga careta, sovint intertolligades a les xarxes o amb problemes d'embòlia gaseosa, i el rescat de dues tortugues llaüt al Port de la Selva i a Colera. A l'altre cas especial ha estat el de les grans mantes, amb un any amb molts exemplars varats a les plages, una casuística que encara està sota estudi científic i pot respondre a diversos factors. En quant a cetacis, sobretot, destaca les incidències amb els dofins i un cas de cap d'olla gris a Sant Feliu de Guíxols. En el total de Catalunya, l'informe recull que s'han efectuat fins a 276 rescats, una xifra que dobla els 105 de 2024. Una gran part d'aquests rescats han estat fruit de la coordinació amb els pescadors professionals i el programa de pescadors a favor del mar, on hi col·laboren un total de 77 embarcacions.
Baixem ara fins al delta de l'Ebre. Brussel·les ha acollit aquest dimecres la jornada Crida Mediterrània per uns territoris vius, solidaris i sostenibles, celebrada al Parlament Europeu, un espai de debat que ha reunit representants institucionals, experts i responsables polítics per reflexionar sobre el futur de les polítiques rurals i pesqueres i sobre el marc financer plurianual de la Unió Europea pel període 2028-2034. Cel.
Sí, Marina, en representació del GALP Mar de l'Ebre han participat el president Eusebio Rosales i el gerent Joan Alginet, amb l'objectiu de defensar els interessos dels territoris pesquers de les Terres de l'Ebre i contribuir al debat europeu sobre desenvolupament local i sostenibilitat de les comunitats litorals. La jornada ha comptat amb la participació d'eurodiputats, representants de la Comissió Europea i responsables institucionals de diferents territoris mediterranis, analitzat els reptes i oportunitats dels territoris rurals i pesquers en el context de les futures polítiques europees. Escoltem a Joan Alginet, gerent del GALP Mar de l'Ebre.
Bé, des del GALP Mar de l'Ebre hem participat de la Crida per la Mediterrània, que a través de l'ARCA i de l'Associació Catalana de Municipis i del Govern de la Generalitat de Catalunya hem fet, no, durant el dia 3 i el dia 4 a Brussel·les, l'objectiu i el propòsit de posar en valor la metodologia rural i pesquera dels fons estructurals que venen de Brussel·les, que venen de la Unió Europea, i que sembla, pel que ens arriba, que hi ha una previsió de reducció de fons estructurals de cara al proper marc operatiu. Això, des d'una perspectiva territorial, és una greu amenaça que hem de ser capaços, els governs regionals, també els agents i els actors implicats, de revertir-ho d'alguna manera. És imprescindible que Europa atengui la singularitat dels territoris pesquers, la singularitat dels territoris rurals i de manera explícita la contribució que aquests fons generen a l'activitat econòmica.
A la trobada també hi han participat representants dels GALP Mar, dels GALP Catalans, i els grups líder, la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, ARCA, l'Associació Catalana de Municipis i Itziar Segarra, que properament assumirà el càrrec de directora general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya, reforçant la presència institucional catalana en aquest espai de debat europeu. Amb esta participació, el GALP Mar de l'Ebre vol reafirmar el seu compromís de treballar treballar perquè les Terres de l'Ebre siguin presents en els espais europeus de decisió, defensant el futur del sector pesquer i promovent un desenvolupament sostenible del litoral i del conjunt del territori.
L'Ajuntament de l'Ampolla i l'Associació de Dones de la localitat han preparat una programació especial per commemorar el Dia Internacional de la Dona amb actes oberts a tota la ciutadania que combinen reconeixement, formació i entreteniment per promoure la igualtat de gènere i l'empoderament femení.
Sí, Marina, començaran el dissabte 7 de març a les 10 del matí amb una classe de defensa personal al casal municipal, impartida per experts i dirigida especialment a dones, amb inscripcions prèvies a l'Associació de Dones de l'Ampolla. L'acte principal tindrà lloc diumenge 8 de març a les 12 del migdia a la sala d'actes de l'Escola de Música en Harmonia, on Enriqueta Pastor Pitarque rebrà el títol de Dona Honorífica 2026. Este premi anual celebra la trajectòria exemplar d'una veïna que ha deixat empremta a la comunitat, destacant el seu compromís social i personal. Immediatament després, Maria Mestre i Tomàs Simón oferiran una actuació musical que afegirà un toc festiu a l'homenatge. L'endemà, dilluns 9 de març, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic, la psicòloga Mercè Villamayor del Servei d'Atenció a la Dona impartirà la xerrada Autoestima i Empoderament, una sessió gratuïta per explorar eines psicològiques que fortaleixin la confiança i la independència personal. Aquestes iniciatives reflecteixen l'esforç municipal per visibilitzar el rol de les dones en la vida local i oferir recursos pràctics en un municipi com l'Ampolla, on la diversitat generacional i les tradicions ebrenques se combinen en la necessitat de polítiques d'igualtat actuals.
Aturada ara a les costes del Garraf. L'Ajuntament de Sitges ha sancionat a un total de 9 persones per deixar de manera reiterada bosses de residus a la via pública. Ho ha fet després, asseguren, d'uns anys de campanyes informatives i de conscienciació sobre les diferents opcions de les quals disposen els veïns i veïnes de Sitges per dipositar les seves deixalles i segons cada zona del municipi. Carla.
Sí, l'Ajuntament de Sitges ha detectat en diversos punts conflictius on, de manera reiterada, algunes persones hi dipositen bosses de brossa fent acumular residus a la via pública. Aquests punts es concentren a la zona centre o casc antic, on veïns i veïnes dipositen restes de deixalles de manera repetitiva. Després d'un temps, amb campanyes informatives i de conscienciació, ara l'Ajuntament de Sitges ha iniciat la fase sancionadora i s'han aplicat fins a 9 denúncies per persones que han dipositat bosses de deixalles de manera constant al carrer. Des de la Regidoria d'Imatge i Via Pública asseguren que l'equip de tècnics inspectors amb el qual treballa detecta les zones on es duen a terme aquestes males pràctiques i després d'una fase de mediació ara s'ha optat per aquestes 9 sancions que poden elevar-se fins als 300 euros. No és l'opció que més agrada al consistori, afirmen, però sí esperen que aconsegueixi reduir aquests actes incívics. Els residus domiciliaris al centre de Sitges es realitzen amb 10 illes de contenidors mòbils que es col·loquen a unes hores determinades i on els veïns poden dipositar-hi les deixalles en les 5 fraccions de residus diferents, facilitant la recollida selectiva.
Ha passat pràcticament un mes del Carnaval, però a la Federació d'Associacions pel Carnaval de Vilanova els havia quedat pendent fer un reconeixement als mestres pastissers que han contribuït durant mig segle a fer possible la merengada. S'havia de fer dijous gras durant el Carnaval a la merengada, però el mal temps ho va impedir.
Sí, ahir arribava per fi aquest reconeixement, aquest cop al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La Federació d'Associacions pel Carnaval i el Consistori han reconegut així els mestres pastissers que han elaborat merenga i han contribuït a l'organització de la Festa de la Merengada durant el Dijous Gras des de 1972. Són, doncs, més de 50 anys d'aquesta festa que és del tot singular en el marc del Carnaval de Vilanova i la Geltrú. S'ha volgut homenatjar les pastisseries Ballart, Llorenç, Blanca, Abraham, Cabotí, Mercè, Hidalgo, La Confiança, Quin Cacau i La Crem. Escoltem en Didac Santos, president sortint de la FAC, que ens n'explica més detalls.
Creiem que era una bona idea poder, d'alguna manera, portar la representació de la majoria de les pastisseries doncs, que han vingut a la ciutat, que han defensat doncs, aquest producte tan genuí com és la merenga doncs, a la nostra ciutat, i res, el teníem que concentrar, justament ho teníem que fer el dia de la merengada. Aquest any doncs no va poder ser per un tema climatològic i molt contents doncs de poder reconèixer en aquests 10 mestres pastissers que han defensat aquest producte durant en el llarg doncs de tots aquests anys. I bé, i els hem donat doncs un detaller com no podia ser d'una altra manera.
Un reconeixement als mestres pastissers que estava previst pel dijous gras, però el fort vent del passat 12 de febrer va fer endarrerir la celebració de la merengada, que finalment es va fer al vespre i ajornar l'homenatge als qui han fet possible aquesta festa durant més de 50 anys. Tot va començar quan una pastisseria vilanovina, de forma espontània, va plantar un pastís de glòria gegant, una merenga, al mig del carrer. Des d'aleshores, cada any s'ha llançat una merenga al carrer, menys durant la pandèmia del Covid. En parla Jaume Blanc, de la pastisseria Blanc.
El pare va fer una merenga per lluir l'aparador i la va posar allà, va tenir acceptació, i al passar la canalla el dia de dijous gras, la van demanar que no la trauria, no la trauria, patapam, merenga al carrer. Va veure que això tenia èxit i tate, que aquí ja juerga. I l'any que ve ja va ser fet esparçament i des de llavors ja en portem més de 50. En un futur, no ho sé, la descendència dirà. Sí, no, a veure, nosaltres estem disposats a fer-ho i a continuar, perquè és un acte que ens omple molt de satisfacció.
Aquest reconeixement als pastissers de la merengada també ha estat el darrer acte públic de Didac Santos com a president de la Federació d'Associacions pel Carnaval de Vilanova. Fins les costes del Maresme. 6 empreses o serveis d'Arenys han rebut el distintiu de compromís per la sostenibilitat turística destinació Barcelona, el que abans s'anomenava certificació Biosfer, i 6 empreses o serveis més han rebut la certificació com a punts d'informació turística Oriol.
Sí, en el primer cas, el segell de compromís per a la sostenibilitat turística destinació Barcelona l'han rebut l'Oficina de Turisme, el Museu d'Arenys, el Club Nàutic també d'Arenys, l'Hotel Saboga, Viatges Sacara, Caloma Travel i també el Vila d'Arenys Hotel. A la comarca han estat 117 les empreses i serveis, també destinacions, que han rebut el segell. Podem escoltar Carme Ponsa, presidenta del Consorci de Promoció Turística, que destaca que el Maresme cal posar en valor i creure's tot el potencial que té la comarca.
Al Maresme tenim talent, tenim empresa, tenim cultura, tenim gastronomia, tenim, però ens ho hem de creure i li hem de posar valor, perquè quan li posem valor a les coses, aquestes coses funcionen. Bé, és que tenim coneixement, ho tenim tot, sempre diem som de mar i som damunt, i per tant la nostra comarca és una comarca que acull i dona la benvinguda a tot el turista i a tot el visitant que ens vol venir a veure.
Pel que fa a les certificacions dels punts d'informació turística, que acredita que les empreses i els serveis són prescriptors d'informació, s'ha reconegut de nou a l'Oficina de Turisme d'Arenys, al Museu, al Club Nàutic, al Vila d'Arenys Hotel i, a més també, al Moll i Creat Cultura. Han fet doblet de distincions al Club Nàutic d'Arenys. Carla Ferranti, administrativa del Nàutic, destaca el compromís que signifiquen aquestes certificacions per millorar el port i també la Vila d'Arenys.
Per obtenir aquest certificat ha significat revisar i millorar moltes de les nostres diàries, des de la gestió dels residus, l'eficiència energètica i l'estalvi d'aigua, fins a la sensibilització ambiental dels usuaris i la col·laboració amb el nostre entorn local. Així doncs, no és només un distintiu, sinó és un compromís de millora contínua. Cada any revisem els objectius i implementem noves accions per reduir l'impacte ambiental i per promoure també una activitat nàutica més responsable. Per nosaltres és important perquè el mar és el nostre entorn i tenim la responsabilitat de cuidar-lo.
Oriol Ferran, des del Moll, recorda que fa un seguit d'anys que reben aquest certificat, però des que estan ubicats al Moll Pesquer ho han fet més visible amb la col·locació d'una placa que ho diu.
L'activitat se centra molt en difondre, que és el nostre objectiu, tota la vida del port d'Arenys, tota la història del port d'Arenys, tots els atractius del port, que des de que som en el sector pesquer i la drassana i l'espai dels oficis del mar, doncs genera tots uns atractius diferents. Per tant, amb el punt d'informació turística, a vegades no és gent que necessàriament ve a atendre algun dels serveis que podem donar, sinó gent que passa, que senzillament s'informa o que els orientem.
66 empreses del Maresme han estat acreditades com a punts d'informació turística, 5 d'elles per primer cop. Per la seva banda, Elisabet González, cap de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, que lidera aquests programes, destaca la importància d'aquests distintius i el treball en xarxa entre els distingits.
Són programes que reforcen el suport tècnic, l'assessorament i, sobretot, la creació de comunitat, que les empreses puguin treballar entre elles, generar sinergies i millorar l'impacte del seu producte, tant en el visitant com en el resident, perquè no oblidem que també tots nosaltres som usuaris de restaurants, d'allotjaments.
L'entrega ha tingut lloc el dimarts, dia 3 de març, a l'Auditori de Pineda de Mar, durant la jornada de turisme al Maresme.
El Moll d'Arenys ofereix un cap de setmana de portes obertes amb activitats a la punta de l'Espigó del Port. Ho fa amb la finalitat d'impulsar la recaptació de fons per tal que el vaixell Udina pugui tornar al mar amb garanties. Si el temps ho permet, hi haurà música, la presentació d'un llibre i vermut.
Doncs sí, recordem que va ser el juliol passat, quan l'embarcació Udina va quedar embarrancada a la cala de Calella, a la cala Rocapins, i com a resultat d'aquest incident va patir un seguit de danys importants que feien inviable el seu retorn a activitats com la dels Micalets de Catalunya. La lluita per retornar-la a l'aigua en bones condicions viu ara un episodi clau. Aquest diumenge acaba la primera fase del micromecenatge a través de la plataforma Goteo, que ja suma uns 130 cofinançadors i es troba a poca distància dels 12.500 euros necessaris per cobrir el mínim econòmic que permet recuperar Udina. Ara falta un últim impuls solidari per poder assolir el primer objectiu econòmic. Aquest cap de setmana hi ha diverses activitats al Moll, dissabte i diumenge, de les 10 del matí a les 2 del migdia. Que avui passarà per aquest espai la companyia musical de Pep Berguedà i demà serà el torn de la presentació del llibre Manual de Vela Llatina de Jordi Salvador a les 11 del matí i el concert Vermut Mariner a les 12 amb els acordions i panderetes del coro. El que no es farà en cap cas per culpa del mal temps és la visita del vaixell Sant Ramon. Si aquest diumenge s'assoleixen els diners previstos a Goteo, s'obrirà una segona fase de 20 dies més, durant el qual es podrà arribar, llavors sí, a la recaptació òptima, que són 20.000 euros. Els treballs ja els ha començat el mestre d'aixa Agustín Jordán. L'objectiu és que Godina torni a navegar l'estiu aquest del 2026, un cop recuperada l'estructura original del buc, s'hi hagi instal·lat un nou motor i estiguin muntades les peces de fusta i de ferro. A més, es vol pintar l'embarcació i enllestir-la amb els detalls finals.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'egiptòloga tarragonina Roser Marçal Aguilera aconsegueix un projecte postdoctoral Marie Curie i dirigeix un equip d'investigadors a la presa monumental Sat El Kafara a Egipte. La segona part del projecte es desenvoluparà durant 2 anys a Suècia. En una entrevista en el marc del Dia de la Dona ha explicat que han aconseguit l'ambiciós projecte Marie Curie en el tercer intent i que no ha estat gens fàcil arribar fins aquí. De fet, el 2022 ja van fer una primera visita a la zona situada en un riu sec del desert oriental egipci. No va ser fins al desembre passat que hi van tornar per dur a terme una excavació multidisciplinària que es va prolongar fins al febrer d'enguany. Les dades obtingudes en la intervenció amb l'equip que ella dirigeix i que compta amb una desena d'investigadors de diverses disciplines seran objecte d'estudi a Suècia, on realitzarà l'estada postdoctoral durant 2 anys. També s'avaluarà la possibilitat de fer una campanya arqueòloga. Es tracta de la presa monumental més antiga d'Àfrica i possiblement de la història, amb una cronologia d'entre 2.600 i 2.700 anys, ha explicat Marçal.
El que li dona, no, la singularitat d'aquest jaciment és la monumentalitat. Com bé has dit, no, són 100 metres de longitud, uns 13-15 metres d'alçada, és espectacular. A més, quan ho veus en directe és encara més espectacular. Llavors, bueno, volíem, com em dedico a la recerca i la gestió de l'aigua, i a més tinc aquesta formació en egiptologia, estava molt interessada en fer aquest projecte per veure com gestionaven els antics egipcis l'aigua en un espai també tan, bueno, desèrtic. Al final estem parlant del desert oriental egipci, per tant, com gestionaven l'aigua en aquestes cronologies. També estem parlant de fa 2.700-2.600 anys.
Marçal afirma que no cal anar tan lluny per trobar jaciments interessants i amb gran potencial, i recorda la seva etapa a l'Institut de Paleoncologia Humana d'Investigació aquí a Tarragona. Aquest bagatge li ha permès excavar i aprendre des de Tapuerca fins a l'abric romaní o la Boella amb alguns dels millors investigadors i investigadores i en un centre que considera casa seva. volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació complicada a tota la costa, i és que continua el vent de gregal i de llevant, estones fins i tot de xaloc, i per tant ja temporal. Encara a les immediates hores, forta maró, maregassa gairebé tot el litoral, però sobretot a la Costa Brava. De la Selva cap al nord és on tindrem aquesta mar molt més esvalutada amb maregassa a gran part del litoral. Continuarà plovent també, ho farà amb ganes al voltant del Delta de l'Ebre i cap al Cap de Creus. I a gran part de la costa, doncs, amb aquest vent tossut, ja diem de llevant, estones més intens, sobretot a la costa barcelonina, cops de més de 60 km per hora. Al llarg del dissabte el vent anirà una mica menys, però girarà cap a xaloc. Per tant, encara continuarà arrossegant una mar de fons molt destacable, forta maró gairebé tota la jornada, i una altra vegada amb ruixats. De fet, durant el migdia i la tarda acabaran caient tempestes i tot a la Costa Daurada, tempestes que la nit de dissabte, diumenge i diumenge al matí les tindrem també a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit per saber com estan. Adrià, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, ara és la situació complicada a les carreteres catalanes. En primer lloc, hi ha lentitud i aturades per accedir i sortir de Barcelona des de la C58, la C33 i la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. Es manté un carril tallat a la C58 per sortir a Barcelona per un accident. Aquesta incidència també afecta la ronda litoral entre Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat, i el que seria l'enllaç amb la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. D'altra banda, amb el que fa als accessos sud de Barcelona, hi ha congestió a la 2, a Cornellà i Llobregat, en sentit Lleida, i també hi ha 5 quilòmetres de trànsit lent entre Barberà del Vallès i Cerdanyola, en sentit Girona, per un turisme volcat que ha estat retirat al mural de la P7. Es manté també un carril tallat a la P7, al Vendrell, en sentit nord, en sentit Barcelona, a l'espera de la retirada d'un camió que va cremar ahir al vespre. I finalment, a les rondes de Barcelona, problemes de circulació en els dos sentits de la marxa. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Amb temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
I avui la Federació Catalana de Pesca ens porta prou lluny. Marxem fins a Andorra, però tots tranquils que encara que anem al País dels Pirineus, parlarem de mar, Sergi.
Sí, Marina, mira, anem a Andorra perquè volem parlar amb Òscar Ortiz, un pescador de competició, membre de la Federació, i que, per exemple, el darrer campionat d'Espanya va quedar en tercer lloc. Benvingut, Òscar, aquí a la Ronda Mar.
Bona tarda.
Primer, és obligat, això ho dèiem a la intro, això d'Andorra queda molt lluny de mar. Com ho portes, en estar tan lluny dels llocs de pesca?
Bé, estic molt acostumat a això. De fet, el tema de la pesca a mi em ve des de molt petit. Jo sóc nascut a Andorra. Els meus pares sempre han tingut un apartament a la Pineda, a Vilaseca, i sempre que podíem ens escapàvem allà, i el meu pare de ben petit ja em va introduir al món de la pesca. I des de llavors, sempre que puc, m'escapo.
Molt bé. I quan... Ara es dic que des de petit vas a pescar, però en tema de competició o ja de prendre-t'ho una mica més en sèrio, quan comences?
Doncs també de molt petitet. El que és la introducció al món de la pesca va ser cap al voltant dels 3-4 anys, i el que és el món de la competició, als 5-6 anys. Sí, el meu pare es va apuntar... Sí, es va apuntar a la Societat de Pescadors de Vilaseca, de la qual ara mateix jo sóc el president, i amb aquesta introducció, doncs, a mi m'hi va anar posant, i des de llavors, des dels 5 anys, competint, sí.
Hem dit que havies participat o que has participat a campionats d'Espanya, també a campionats fins i tot internacional. Explica'm una miqueta quin és el teu bagatge en el món de la competició.
Aviam, aquí ho hauríem de distingir en dues parts, perquè jo he practicat dues modalitats. Mm-hmm. La primera modalitat que vaig practicar va ser el surfcasting o mar costa, que és la pesca des de platja. Això ho vaig fer, doncs, això, des dels 5 anys, potser fins al dia d'avui, que encara la practico, però en plan competició potser fins als 25 anys, una cosa així. En el món del surfcasting, bueno, hem participat en campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, tant individual com per equips, i potser el millor resultat obtingut a nivell equips un cop vam fer campions d'Espanya amb la Societat de Vilaseca, el que ens va permetre anar al campionat del món, que el vam fer a Kulungsborn, a Alemanya. I pel que fa a embarcació fondejada, que és una altra modalitat diferent, que com el seu nom indica, pesques des d'una embarcació, i aquesta embarcació ha d'estar fondejada, amb l'ancla tirada. Aquí sí que hi ha moltes molt més en sèrio a nivell de competició, i des de campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, campionats del món, el que passa que aquí els resultats sí que han acompanyat molt més. Doncs, alguns cops hem pujat als podis a campionats de Catalunya, alguns cops hem pujat als podis als campionats d'Espanya, inclús als campionats del món també hem arribat a pujar a podi.
En Pedro Terol, a l'hora de presentar-me al convidat i de preparar aquesta entrevista, em va dir: amb l'Òscar parleu de baixos de pesca. Primer de tot, per als novatos o pels que no estiguin avesats en aquest tema, què s'entén com a baix de pesca, què és un baix de pesca i per què és tan important?
El baix de línia, sí.
Sí, sí.
Doncs bé, el baix de línia és la part que està en contacte amb el peix directament. O sigui, la canya de pescar, o sigui, el que necessitem per pescar és una canya, un carret, un fil que surt del carret, passa per les anilles de la canya, i a la punta d'aquest fil que s'uneix amb el carret hi posem el que és el baix de línia, el que en coneixem com un baix de línia. En aquest baix de línia és on van enganxat el plom, que és el que ens permet llançar i el que ens dona tacte, diguem-ne, i també hi van enganxats els diferents hams, que en competició podem utilitzar fins a 3 hams. Llavors, cada baix de línia, tu el baix de línia el pots configurar de diferents maneres, en funció del fons amb el que pesquem o de les espècies que busquem.
I ara m'has deixat en safata. Pescar amb més hams és garantia de pescar més?
No sempre. El que passa que sí que et dona un ventall més gran de possibilitats. Com et dic, el baix de línia tu el pots configurar de diferents maneres. De diferents maneres vol dir posicionar en diferents llocs els hams, però també amb diferents gruixos de les línies. Principalment hi ha dos tipus de baixos de línia que s'utilitzen sobretot a Catalunya. Un seria amb 2 hams per sobre del plom i un tercer ham per sota del plom, que això és el que li diem... normalment li diem un baix rastrer perquè hi ha un ham per sota del plom que arrossega el terra, diguem-ne. Aquest baix l'utilitzem sobretot quan els fons són de fang, de sorra, perquè aquest ham que està per sota el plom, com que el fons és de fang o de sorra, doncs no hi ha possibilitats que s'enganxi a cap lloc. No hi ha cap risc d'enrocar. Exacte. També depèn de les espècies que anem a buscar, utilitzem més aviat aquest tipus de baix. En canvi, quan anem a uns fons on el fons és més terra, és més roca, pedra, inclús alguer, llavors utilitzem baixos amb els 3 hams per sobre del plom, justament per evitar enrocar.
I entenc, Òscar, que aquests aparells, aquests sistemes, aquests baixos de línia, us els feu vosaltres o potser hi ha l'opció també de comprar-los a fets? Com va una miqueta?
Crec que en el mercat hi ha la possibilitat de comprar-los ja confeccionats, fets per les marques de pesca, però el normal en competició és cadascú se'ls munta ells amb les distàncies que considera cadascú, amb els gruixos de les línies que cadascú considera. És una cosa bastant personal. Tot i que tots anem, parlo de competició, tots anem bastant similars, però cadascú té una afinitat amb un fil, amb un ham diferent, o sigui, això és la configuració, és algo molt personal.
I en quant a normativa general, quan anem a competició, hi ha alguna mena de limitacions d'aquests baixos, no sé si de temes de nombre d'hams, de temes de gruixó de la línia, etc. Teniu algunes marques posades?
En quant a gruix de les línies, no. Això és a discreció de cada pescador. Normalment, insisteixo, en competició, el que és el baix de línia utilitzem entre un 20 i un 25 de diàmetre. Pel que fa a les cametes, utilitzem entre un 16 i un 23 de diàmetre. El que sí que tenim limitacions és a nivell de la mida. Evidentment, del nombre d'hams, només podem pescar amb un màxim de 3 hams. I sí que estem limitats en quant a la mida mínima de l'ham. L'ham ha de tenir una obertura mínima de 7 mil·límetres.
Que això equival amb números, més o menys, amb hams del número 8, 7...
Que depèn molt de la marca, però, depèn de la marca, però estaríem parlant entre un 8 i un 6.
Vale, d'acord. Vale, vale.
I amb això el que fem és seleccionar una mica la mida del peix. Cada cop... les captures estan disminuint, llavors des de la Generalitat o des de la Federació pues posen aquestes mesures perquè les captures que pesquem cada cop tinguin una mida més gran.
I suposo que ha evolucionat molt, ja n'hem parlat alguna vegada, és el material, no?, d'aquestes línies, d'aquests baixos, fins i tot dels nous hams, vull dir, això hi ha hagut uns avenços impressionants.
Sí, totalment, totalment. A nivell de les línies, abans tot era nylon i avui en dia, sobretot el que són les cametes dels hams, utilitzem fluorocarbó, que és un fil que té la mateixa refracció dins de l'aigua, amb la llum, i el que fa és que sigui invisible aquest fil dins de l'aigua. Uh-huh. I això és una evolució molt important dins del món de la pesca. Igual que els hams, pues ara estan afilats químicament o amb làser i punxen molt més que abans, sí, sí.
I a l'hora de la competició, perquè clar, jo m'imagino qui hagi anat a pescar, això ja ho sabrà, no? Jo què sé, agafes un peix o et parteix alguna cosa, o por ahí, suposo que haureu de tenir molts baixos de recanvis o haurà de ser, no sé si comparat amb allò de la Fórmula 1 que canvien les rodes, però una operació força ràpida, no?
Home, normalment en competició normalment prima la velocitat. Uh-huh. Llavors, quan has de canviar perquè t'ha trencat algun peix o alguna cosa, has d'anar el més ràpid possible. I en quant a nombre de baixos, jo et podria obrir la meva caixa de pesca i, no ho sé, hi deuen haver-hi 200 o 250. Sí, sí, sí. Molts són de la mateixa configuració, però potser és amb cametes més gruixudes o més primes, amb una miqueta més gran, una mica més petit... O sigui, al final el que et canvia és la configuració d'aquest baix, però a l'ABC és el que us he comentat.
Ets dels que aprofita les tardes de diumenge d'hivern per fer tots aquests muntatges?
Justament, potser les tardes de... els diumenges segur que no, però el món de la competició no és un moment en concret que tu preparis les coses. Uh-huh. Jo et parlo del meu cas, jo ho preparo cada tarda de dilluns a divendres potser hi destino 2-3 hores al dia en preparar coses, sobretot en època de campionats i més si per sort estic classificat per algun campionat del món. Sí, sí.
Uh-huh. I
la dedicació és important.
I tant. I quines... deixem els baixos una miqueta de banda. Aquest any, quines són les properes cites que tens o quines parades has de fer en el món de la competició aquest any?
Doncs, a part dels campionats socials, de fet, jo estic inscrit en diferents clubs de Catalunya perquè m'agrada pescar en diferents zones perquè em serveix com a entrenament. A part d'aquestes diferents lligues amb aquests clubs, les dates importants marcades al calendari tenim al mes d'abril tenim el campionat d'Espanya individual, que en principi és a Alacant. Després al juliol tenim el campionat d'Espanya també per equips, que ho fem a Astúries, que aquest és classificatori pel campionat del món de l'any que ve. I ja de cara a l'octubre, a finals d'octubre, tenim el campionat del món individual, que aquest any es fa a Espanya.
Molt bé.
A Torrevieja.
Jugueu a casa.
Sí, exacte.
Òscar, moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Ronda Mar, per explicar-nos aquesta part tan important de l'equip de pesca i molta sort en totes aquestes cites que ens acabes d'explicar.
Moltíssimes gràcies.
Obrim la nostra secció gastronòmica anant cap al Garraf, deixem de costat la pesca i anem concretament cap a Sant Pere de Ribes per conèixer els secrets d'un dels plats més emblemàtics de la zona, el xató. Carla.
Bé, Marina, la ruta del xató va ser la protagonista del darrer cap de setmana aquí al Garraf, amb la xatonada popular de Cubelles, que ha tornat a ser un èxit en la seva 24a edició, i amb la setmana del xató a Sant Pere de Ribes. I precisament a Ribes és on anem, perquè avui ens acompanya l'Oriol Carbonell, xef del restaurant La Nova Premsa i un dels quatre participants d'aquesta ruta gastronòmica al municipi, i que també és representant aquí a Ribes del Gremi d'Hostaleria del Garraf. Molt bona tarda, Oriol. Benvingut a Arran de Mar.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres, perfecte.
Mira, primer de tot, volia preguntar-te com ha anat aquesta setmana del xató aquí a Ribes. Molta gent?
Bé, hem notat que tots els establiments que participem a la ruta del xató ja portàvem per al xató uns quants dies, o sigui, ja havíem introduït a les cartes, i podem notar que aquesta setmana la gent ha vingut més a preguntar, ha vingut més i s'ha venut més plats de xató. S'ha de coincidir a fer la promoció i tot això de la setmana de xató. Tots estem contents.
Clar, segur. Perquè és una pregunta. Per vosaltres, els restauradors, com d'important és poder formar part d'una plataforma com aquesta ruta al xató? Perquè feia 15 anys que Ribes no en formava part, i ja no ho pregunto només des de la vessant econòmica, sinó també de què significa per la gent que viviu la gastronomia que existeixin espais de respecte i de cura al final cap a la gastronomia local.
Al final, hòstia, la gastronomia crec que tot hauria de rodar a partir del producte local, del producte de sempre, del producte temporada. I al final, hòstia, ens interessa. Al final interessa que l'Ajuntament, gremis, tots, per això hem estat lluitant i hem tret endavant per fer coses i després que recuperar tot el sector i fer altres històries, que al final a nosaltres ens va millor que es parli de restaurants, que es parli del poble, que es parli de Ribes. Que tothom fa coses, menys estar nosaltres una mica apartats allà, que feien coses, i és important i que estem aquí, i que som bons restauradors, i que la gent es tingui compte, i per nosaltres fer veu, donar veu al poble, que el poble es fan coses, i que restaurants del poble ens unim per participar i fer coses.
Sí, molt important això que dius de fer poble, que a més sí. Ribes és un municipi que això de fer poble ho porta molt a dins, però està bé també, no?, obrir-ho per més per gent d'altres pobles, d'altres ciutats.
D'altres, sí, sí.
Mira, a banda de fer aquesta valoració d'aquesta setmana especialment dedicada a aquest plat, que podem dir és per excel·lència el plat d'aquí del Garraf i que té també un gran vincle, no? amb el producte de mar, jo volia aprofitar perquè ens expliquessis una miqueta tu, com a xef, com a restaurador, com és la recepta d'aquí del xató de Ribes, diguem-ne la més tradicional. Perquè abans que em responguis, vull fer una aclaració aquí pels nostres oients d'altres punts del territori, que tu et reies, no? Com diuen en castellà, que cada maestrillo tiene su librillo, aquí al Garraf i al Penedès, cada municipi té la seva recepta, amb el seu toc peculiar.
Bueno, al final aquí cadascú intenta fer la recepta i tots tenim més o menys la mateixa. És complicada, buscar una recepta exacta del xató de Ribes. És complicat, o sigui, bueno, al final són semblants a Sitges, són semblants a Vilanova. Al final, les bases del producte, el fruit sec i tot això són molt semblants. La d'aquí, la que hem fet, la que hem recuperat, la que era més mítica, que al final hem recuperat la recepta del xató que feia el Tudor i Obert.
Sí.
Més o menys ens hem basat nosaltres perquè ells també havien fet la història del xató darrere i havien recuperat aquesta recepta. I nosaltres diuen que és la xató de Ribes. Però bueno, hi ha gent que m'ha dit que no la és. O sigui, al final sempre hi ha aquest conflicte. Però nosaltres vam recuperar, com havien recuperat ells anteriorment el xató i la recepta del xató al Tovalló Verde, nosaltres hem tirat amb aquella recepta que hem cregut que és la que correspon a la història de Ribes una mica. Llavors estem parlant d'avellanes, ametlles torrades, llavors la carn de l'anyora que fes l'escaldem, la polpa d'anyora, un bon vinagre d'aquí de la zona, un bon vi negre o vi blanc, nosaltres fem servir vi negre.
Mm-hmm.
Després aquí arribes a Sitges també o no, escalivar els alls, escalivar el tomàquet, per donar-li també més textura titulària, un bon oli, una mica de sal i al final sempre també una mica de... Es fica una mica de les anxoves, també, a la mateixa salsa, una mica del bacallà esqueixat, per potenciar una mica aquest sabor salí i marí, saps? Aquest amor umami, també, jo crec que també, saps?
Sí, sí.
Tot això, aquesta més o menys la recepta que diríem clàssica, no clàssica, arriba tant o no arriba tant a Garrafenca, no, saps? No ho sabem.
Bueno, el que és segur, això ja t'ho dic, que és diferent de la que hi ha a casa meva, eh? Perquè això de ficar-li el toc de bacallà, el toc d'anxova dins la salsa, i a casa meva, sincerament, no es fa i em sembla que m'estàs donant ganes de provar-ho.
Sí, al final li dones el sabor aquest més salí, més umami, que sé que a Sitges es fa, o que receptes meves que jo tinc de Sitges es fa, i crec que aquí a Ribes també es fa. Però bueno, que aquí cadascú, ja dic, molta gent m'ha dit que aquesta, la salsa de xata que t'explica no era. Però bueno, això ja saps com van aquestes coses, aquestes guerres, ja saps com funcionen.
Sí, correcte, aquí el Garraf, si algú ens agrada, és barallar-nos municipi a municipi i sobretot sí. Amb el xató
al mig. No, però aquí m'han dit, aquesta no és la salsa del poble, vale. No us preocupeu, no passa res. Jo, saps, hem intentat fer el que hem trobat i cosa que està bona i seguint la tradició. Que això és el que hem intentat.
Sí, i després un dels debats que jo també estic farta d'escoltar és respecte al fer l'amanida de xató, no? Perquè la gent també sàpiga que tenim sí. El xató, que és la salsa, i després tenim l'amanida de xató. Sí. Aquest debat també etern sobre la tonyina que se li fica al xató, no? La tonyina fresca, la tonyina de llauna...
No, tonyina és la tonyina salada, això és molt complicat. La gent no ho fa, però s'ha de ficar tonyina salada. Sempre s'ha fet, perquè és un plat clàssic de fa molts anys que no hi havia tonyina fresca, no hi havia tonyina enllaunada. O sigui que el que hi havia eren salazons com el bacallà salat i dessalat i la tonyina salada i punts de salada per no donar-li tanta intensitat.
Correcte.
Això sí que no... Això ha de ser així.
Això és sagrat, no? Bacallà salat, les anxoves salades i la tonyina salada.
Correcte.
I unes bones olives. Això també, ja no s'oblidi.
I unes bones olives, una bona salsa i una bona escarola per roqueta.
I els raves, que tampoc faltin.
No, això és raves a Vilanova.
Ah, mira, veus com ja ho hem trobat? Ja hem trobat les diferències, veus? Ja hem trobat el debat ara.
A Sitges i Ribes, pensem que no hi ha.
Veus com jo al final vaig traient aquí... Vaig traient el suquillo, eh? Entre les diferències.
Sí.
I escolta'm, una de les opcions més interessants de venir a gaudir del xató als restaurants és precisament que hi podem trobar propostes més creatives que li donen un tom a la recepta tradicional, amb ingredients nous i interpretacions d'autor de mà de restauradors experts pues com tu, no? Però ara que han passat les últimes dates i actes de la ruta del xató aquí al Garraf, perquè ara ja se'n van més cap a l'interior, cap al Penedès, però encara hi ha molta gent, com jo mateixa, perquè sóc una fanàtica del xató, que ens hem quedat amb una mica ganes de més. I no sé si ens pots il·luminar amb una miqueta amb alguna recepta o algun canvi al xató tradicional que potser podem provar a casa per innovar també de portes endins.
Nosaltres ens basem en recuperar una mica de cuinar tradicional, però sempre donar-li la volta i donar-li el nostre toque. I nosaltres hem fet restauració del xató, o sigui, nosaltres hem fet una amb l'espina de la tonyina, la part que es treu amb la cullera, que rasca amb la cullera, aquella part l'hem macerat una mica de salsa de peix, que és una salsa de, al final, del garum d'anxova de tota la vida, que s'ha fet des de romans, i una mica de llimona de base. Després, la salsa de xató amb l'escarola per sobre, i nosaltres li ficàvem, perdona, el nostre toque, que li ficàvem una mica de piparretes, una mica de rabanet i li ficàvem calçots escalivats. Aquesta era la nostra versió que hem fet del xató nostre de la premsa.
Ostres, aquesta per provar-la a casa és complicat, perquè no vegis.
Però bueno, aquí és una bona tonyina, mediterrani, hem agafat això de la part de l'espina perquè ens agrada més i més sabrosa.
Sí.
I ja està, l'hem marinat una miqueta i després l'altre és... Hem donat més importància a la tonyina i a l'escarola i la salsa.
Clar, perquè al final és un plat que a nivell de quan el combines amb l'amanida sí que t'obre bastant les portes a provar i a experimentar, no?
Sí, correcte. Sí, una base amb la salsa i tots poden fer moltes coses. Poden fer molts plats i amb l'escarola, amb el tocamac, pots jugar moltes coses. Amb un bon bacallà, esqueixar, pots fer com una esqueixada i acabar-la també amb xató, amb la salsa xató i amb escarola, saps, que li donen toc a mar. O sigui, hi ha bastants plats que pots. Nosaltres també hem fet amb calçots escalivats, amb una anguila fumada i l'escarola amb la salsa xató. O sigui, hem fet diferents versions, però nosaltres anem canviant bastant i anem jugant una mica amb diferents coses amb els plats que tenim.
Jolines, m'estava fent gana d'escoltar-te, eh? No ho vegis.
Aquí anem fent i anem parlant, podem parlar. No pot fer menjar. Sí, és el que ens agrada, veure menjar i cuinar cosetes i anar fent coses.
Sí, sí, ja ho veig, ja ho veig. Hi ha molt bones idees, perquè al final, vull dir, tot el que estàs explicant té una pinta descomunal.
Sí, sí, està agradant, està agradant. No podem confirmar.
Ja m'ho imagino, ja. Doncs, Oriol, moltes gràcies per venir i ficar-nos una miqueta aquí, d'il·luminar-nos una miqueta amb el xató, que sempre és agradable poder apropar una miqueta la gastronomia del Garraf a altres poblacions aquí al litoral que ens escolten avui. I bé, jo em sembla que d'aquí poquet em tindràs allà per provar algun d'aquests experiments que estem fent amb el xató, perquè...
Això espero, espero. I moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i que sí, que aquí arriba som quatre participants, però que a poc a poc anirem creixent. Hem tornat després de 15 anys i estem fent un bon grup de restauració, que tenim ganes de fer cosetes i de fer promoció en el poble, i que aquí també estem, existim, que tenim competència en Sitges i Vilanova, però aquí seguirem lluitant perquè la gent vingui cap aquí.
Això segur, perquè jo ho puc dir per experiència, que arribes i hi ha gent amb moltes ganes, gent amb molt de talent, i sí, com deies tu, uns restauradors molt potents i restaurants molt bons, la veritat que sí. Per lo petitet que és el poble, us agrada
molt
menjar.
Sí, sí, hi ha molta competència.
Sí, sí.
Anem fent.
Doncs, Oriol, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I ens veiem aviat, i moltes gràcies per haver passat avui per aquí.
Perfecte, merci.
Adéu-siau.
No tenim temps, a més, així acaba aquesta primera hora de Randa Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Randa Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaron ir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby.
Y no me olvido, baby, aunque no busques saber.
Vamos a besarnos.
Xarxa. Bona tarda, són les 5. Notícies. Creix la demanda per trobar cuidadors davant l'augment de l'envelliment de la població. El 12